Al matí, amb Raquel García. Ciència quilòmetre zero.
Mirar el passat sovint ens ajuda a entendre el present. Per això avui a Ciència Quilòmetre Zero farem un salt en el temps i tirarem uns quants milions enrere per entendre com ha canviat el nostre planeta Terra i també com algunes espècies han aconseguit sobreviure als canvis del planeta. Però per això, primer el que fem és saludar l'ànima d'aquesta secció, la Marta Vila. Marta, bon dia i benvinguda, et trobàvem a faltar.
I jo també us trobava a faltar molt, Raquel. Això d'estar un mes i mig sense passar per antena se m'ha fet molt llarg.
Però escolta, hem vist que has aprofitat el temps, eh? I que has estat molt creativa. Hem vist aquí un dinosaure, eh? Que ha pres vida per anunciar precisament la secció que fem avui.
Exacte. Va, bueno, és que m'heu donat temps, sobretot, però és que aquest tema és tan interessant que he dit, va, mira, emociona't una mica i fes-ho més espectacular.
Uh-huh. Doncs vinga, ja que ho hem vist i que estàs molt enyorada i molt creativa, nosaltres creiem que pels oients que s'ho hagin perdut, els avisem que aquest mes la Marta ens ha presentat el tema doncs, a les xarxes socials amb una sintonia espectacular.
És que clar, potser em diràs que sóc una mica exagerada, però jo tinc la sensació que els dinosaures, els fòssils, les espècies que s'han extingit, són coses que ens han fascinat a tots durant generacions. I si no he convençut a tothom, tinc una prova, que és que si mireu a les cases on hi ha nens petits, trobareu figuretes de plàstic, joguines, contes, pel·lícules, que algun lloc o altre sortirà un dinosaure.
Doncs mira, mirant així em vas convencent, però potser millor s'ho demanem als nostres convidats. Presenta'ls, va.
Vinga, va, avui tenim la sort de tenir nosaltres a dos científics de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont. D'una banda tenim a la cap de l'àrea de conservació i preparació, la Xènia Aymerich. Benvinguda, Xènia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'investigador en paleobiologia i biocronologia, l'Isaac Casanovas Vila. Bon dia, Isaac.
Hola, bon dia.
Va, escolta'm, Isaac, tu que fa molts anys que t'hi dediques, creus que ens pots aclarir per què la paleontologia ens sembla tan atractiva?
Home, no sé si sóc el més adequat per respondre, perquè a mi m'ha semblat sempre molt atractiva. Clar, això em ve la vocació des de que tenia 5 anys o 6, vull dir, una cosa així, que em van comprar un llibre de dinosaures i després un altre. A la resta de mortals, perquè els hi sembla tan atractiva, no ho sé, la veritat. Suposo perquè per la fascinació de viatjar en el temps. També si tu mires, per exemple, les pel·lícules de ciència-ficció, etc., tenen molt d'èxit. Per què? Perquè proposen viatjar a un altre planeta, a un lloc, a una altra galàxia molt llunyana, on sigui. Amb la paleontologia passa una mica el mateix. Viatges a mons llunyans en el temps, eren aquest, però són com viatjar a un altre planeta, amb la gràcia de que són reals, no? Vull dir, ostres, hi havia dinosaures, no? I podrien viure en un planeta dels de la Guerra de les Galàxies. De fet, a la Guerra de les Galàxies hi ha planetes que tenen els seus propis dinosaures, una mica, no? Jo crec que ve una miqueta d'aquí, la fascinació.
De fet, una mica en la línia del que comentaves, ens teniu acostumats a donar-nos notícies que són super sorprenents. Aquest any, per exemple, ens heu explicat que heu descobert una nova espècie de dinosaure carnívor, que a més tenia plomes, que va habitar els Pirineus fa 66 milions d'anys. Vosaltres l'heu anomenat tamarro. Però, Isaac, tu creus que ens queden moltes espècies per descobrir encara?
Sí, seguríssim. No vaig participar en l'article del tamarro, però val a dir que és dels pocs dinosaures carnívors que s'han descobert a Catalunya. I això dels dinosaures amb plomes és una cosa que a per Juràssic no hi sortia, perquè llavors no podia intuir que n'hi hauria que tenien plomes, però no se sabia del cert.
Ja encara no els havien trobat.
No, i ara se sap que n'hi ha molts i que tots aquests dinosaures carnívors petits tenien plomes. I no una mica de ploma, no. És a dir, plomes allà amb colors i tal, tota una cosa. I sí, efectivament, igual que fa poc, relativament poc, fa 20 anys que sabem que els dinosaures tenien plomes, hi ha moltes espècies noves que queden per descobrir. I perquè hi ha moltes espècies, el més trist és que hi ha moltes espècies que no descobrirem mai, perquè potser vivien només al cim d'una muntanya, no van tenir mai la sort de fossilitzar-se i llavors doncs, no els trobarem mai. O vivien en el fons del mar tan fons, tan fons, tan fons, que no hi ha sediments d'aquella zona i no en sabrem res. Uh-huh. O sigui, sí. Només Clar. Sabem una petita fracció del que hi havia.
El que passa és que sí que, si mirem la part positiva, per sort, doncs mira, ens heu parlat del tamarro, ens heu parlat de dinoteris, de petjades d'arcosaure, de dinosaures de bec d'ànec i de diferents espècies de primats. I clar, jo llegint tot això penso, escolta, Catalunya és un lloc on tenim moltíssima riquesa de fòssils. Això és que som especials o passa una miqueta tot arreu?
No, som una mica especials al respecte. De fet, normalment, això te n'adones quan vas a fer una xerrada en algun congrés o així, pregunten, escolta, jo on treballes? No, jo 20 quilòmetres de casa, agafo el cotxe i me'n vaig al jaciment a treballar. I clar, la gent té que fer uns viatges per trobar un primat, doncs si ets dels Estats Units, no n'hi han. Te n'has d'anar a l'Àfrica, aquí no, aquí els trobes perfectament. Dinosaures, als Estats Units n'hi ha molts, però depèn de quins jocs. No, hi ha països que ni tan sols tenen fòssils. Vull dir, jo ara col·laboro amb uns investigadors de Finlàndia i Helsinki, que és la universitat on es tenen, no tenen museu de paleontologia amb cap fòssil de Finlàndia, perquè és que a Finlàndia no hi ha fòssil de vertebrats, vull dir, no hi ha ni un fòssil en tot el país. Vull dir, sí, Catalunya és una situació especial, molts jaciments, moltes edats diferents i moltes coses per descobrir, que això sempre va bé.
I escolta, Isaac, en quins jaciments, en quins descobriments estàs ara mateix treballant i estudiant?
Jo treballo amb mamífers d'una època que es diu el Miocè, que és una època que va entre els 23 i els 5 i poc milions d'anys, però me centro més en l'època entorn als 10-12 milions d'anys, i que està molt ben representada a Catalunya. Vull dir, hi ha roques del Miocè a molts llocs. De fet, Sabadell, tot Sabadell, està sobre roques del Miocè. I passejant una miqueta per Sabadell i buscant bé, segur que es troben fòssils del Miocè. Si algú els troba, que ens truqui, sisplau.
Vinga, no, producció,
ja
a veure.
Ja no puc fer ni casa, que ens truqui. Ja en parlarem.
I, escolta'm, tots aquests fòssils que vosaltres estudieu, no els estudieu tal qual els traieu del jaciment. Xènia, ens pots explicar una mica què feu al laboratori per tractar o per preservar aquests fòssils?
Sí, mira, al laboratori treballem amb totes les cronologies, perquè tots els fòssils que van després a parar als equips de recerca han de passar pel laboratori. En l'imaginari col·lectiu hi ha la imatge del pinzell i un esquelet sencer tot posat com si el bitxo s'acabés de morir en aquell mateix moment. Això, la realitat, passa entre mai o quasi mai. Els fòssils surten inclosos en una matriu, en un context de roca dura, no de sorra que puguis fer res amb un pinzell. Les eines acostumen a ser una mica més agressives, més martells, més coses d'aquest estil. També depèn del jaciment i de la cronologia, però en general. Llavors, la nostra feina principal és aconseguir que els fòssils quedin aïllats d'aquesta roca perquè els grups d'investigació puguin fer la seva recerca. Paral·lelament, la nostra responsabilitat és garantir que es conservin en tot aquest procés i també per les generacions futures, perquè la ciència avança i els mitjans que tenim ara segurament seran insuficients comparats amb els que hi haurà d'aquí 100 anys, per exemple.
Clar, i una mica ens ho apuntaves, no? Ens deies, no sempre trobem aquest esquelet tan ben posat, però suposo que no només trobeu esquelets d'animals molt grans. Explica'ns una mica quina varietat de fòssils tenim, animals, vegetals o quines mides?
De fet, en l'ICP bàsicament fem recerca en vertebrats, però sí que és veritat que clar, les restes vegetals poden fossilitzar. També hi ha el que són fòssils indirectes, que en diem que no és pròpiament les restes de l'animal, sinó els rastres que ell ha deixat en la seva activitat biològica, doncs les petjades, els excrements, els caus. Llavors, això també s'intenta preservar. I el tema de les mides, doncs mira, l'Isaac fa de les coses més petites que toquem a l'ICP, però també hem tingut problemes amb postes d'ous de dinosaure que no ens han entrat a dintre el laboratori i hem hagut de fabricar un laboratori a fora amb carpes perquè el laboratori ens quedava petit perquè pesava 2 tones. Per tant, les mides poden ser totes les que us pugueu imaginar i més.
Isaac, en aquest sentit també podríem dir que els fòssils són la base de la vostra recerca. I no sé si també estudieu altres coses, com per exemple el tipus de substrat.
Sí, a veure, els fòssils són la base de la nostra recerca, som paleontòlegs i estudiem fòssils, però clar, tots els animals i plantes que estudiem van viure en algun lloc, en algun moment. I ens interessa molt saber no només el moment, és a dir, un fòssil té tants milions d'anys, amb la millor precisió possible, sinó també si situar-lo una miqueta com era l'ambient on vivia. No és el mateix que el Jordi, l'Hispanopithecus, que és un primat trobat a Sabadell, visqués a la sabana o a una selva tropical. És totalment diferent. Vull dir, hem de saber quin paisatge li dibuixem. I dediquem molts esforços a saber això, bé estudiant la geologia, les roques, com els altres fòssils que recuperem, i mil mètodes més, vull dir, des d'anàlisis químics, un fotimer de coses diferents que fem per tenir aquesta informació.
I que suposo que també us donen pistes, no?, de com vivien i, no sé, fins i tot què menjaven.
Sí, de fet, sí. Podem arribar a saber què menjaven els fòssils. Hi ha diverses tècniques. Bueno, una manera és ja amb la forma de les dents. La forma de les dents d'un animal indica el que mengen. Els carnívors tenen dents, que són com unes tisores per tallar. Els herbívors que mengen vegetals, que són molt durs, tenen unes dents molt altes perquè triguin molt a gastar-se. I els que mengen fruites, com per exemple el Jordi, ens centrem en el Jordi, ja que tenim un fòssil sabadellenc de renom mundial.
Aprofitem, doncs
tenir
aprofitem.
Tenir unes dents que si les veiéssim ens semblen les dents d'una persona i que són útils doncs, per menjar molts tipus d'aliments, sobretot fruites, per exemple, dels arbres. Uh-huh. I llavors, doncs clar, fem aquest estudi, però més podem estudiar la química de les dents. Va? Però per això ens cal destruir una dent. És a dir, bàsicament, de tot el que heu menjat, si em deixéssiu una dent vostra, vale? No us la tornaria.
No sé si te la deixaria, Meira, amb això que estàs apuntant.
No us la tornaria, no me la deixareu segur. Ja us dic. Però bàsicament, de tot el que heu consumit, de menjar, de l'aigua que heu begut mentre s'estava formant aquella dent, els elements químics que tenia el menjar han passat al vostre esquelet i han passat a la dent i s'han quedat allà. Vale? I no s'han alterat. I això passa també amb els fòssils. Si fem malbé la dent, trencant una miqueta l'esmalt, vale? Que això seria un taladre o alguna cosa així, i analitzem la polseta d'esmalt de la dent, podem saber què va menjar l'animal mentre estava creixent-li la dent. D'acord? Llavors, no m'ho deixareu fer, ja ho sé segur, amb els fòssils ho fem, ells no es queixen.
Nosaltres encara les utilitzem.
Amb el Jordi no ho hem fet, només ho podem fer amb fòssils que són una mica abundants. Quan és un fòssil tan únic, no podem fer aquestes coses, almenys fins que no trobem un mètode que no sigui tan destructiu. Val? Aquí la Xènia vol intervenir.
Exacte, la Xènia
em sembla... Ella té algo a dir.
S'està amagant les dents, eh? Ja t'ho dic també, s'està amagant les dents per si de cas. Digues, Xènia.
Clar, això entra, com us he dit abans, entra una mica en contradicció amb la funció dels conservadors que intentem conservar les col·leccions. El que és interessant fer una feina interdisciplinar i avaluar bé què es vol fer i de quina manera es vol fer. És evident que la ciència avança perquè hi ha anàlisis destructives i invasives que fan malbé, doncs en aquest cas els fòssils, però sí que intentem buscar mitjans per intentar conservar el màxim possible, com pot ser des de coses més tradicionals artesanals, que és fer motlles de silicona i rèpliques amb resina abans de destrossar qualsevol cosa, o més modernes com digitalitzar amb imatges 3D aquell fòssil abans de destrossar-lo, no? Però sí, és buscar l'equilibri entre la ciència i la conservació, que a vegades no estan a la mateixa línia.
Perquè que pugueu arribar a inferir què menjaven alguns animals que desconeixem totalment és increïble. I una altra de les coses que a mi particularment m'ha cridat molt l'atenció és una de les línies de recerca de l'Isaac, que és estudiar com els canvis de clima en el Miocè superior van suposar l'extinció de moltes espècies que habitaven a la península Ibèrica. Anem a situar una mica els oients, perquè jo ja m'he perdut amb els càlculs, però si no m'he descomptat, diria que vols dir que estudies les espècies que hi havia a la península Ibèrica fa al voltant d'uns 10 milions d'anys, i si no m'equivoco, en aquell moment teníem una gran diversitat d'espècies, oi?
Sí, correcte, correcte, correcte. Vull dir, és això, el que passa és que quan ho expliquem queda sempre que tot això ple de paraules complicades, però bàsicament és això, hi havia en aquells moments, fa uns 10 milions d'anys, una fauna aquí que ara la situaríem a un altre cantó, no? Perquè hi havia primats que vivien als arbres, hi havia rinocerons, hi havia tota una sèrie d'animals que avui els situem més en zones de selva de, o bé del sud-est asiàtic o bé de l'Àfrica. I clar, tot això no hi és. Vull dir, s'ha d'haver anat extingint d'alguna manera. Doncs tenim registres del clima global, no només del clima d'aquí, que diuen que doncs, les temperatures, que en aquella època eren més càlides, es van anar refredant i el clima va canviar, l'ambient va canviar i tots aquests animals o bé es van extingir o bé van anar-se retirant cap a les zones on els hi quedaven els reductes del clima que ells els hi agradava i és on viuen actualment els seus parents. N'hi ha alguns que no han canviat gaire des del Miocè, sinó que continuen en allà. I bàsicament clar, és això.
Però jo et volia preguntar, aquests canvis de clima que expliques són canvis graduals o canvis que han anat, bueno, que van anar passant a poc a poc?
Són graduals, són canvis que passen al llarg de milions d'anys. Això és una diferència quan parlem de que podem estudiar el passat i podem estudiar els canvis climàtics del passat per predir què passarà al futur, ho podem fer. El que passa és que hem de canviar el xip, perquè ara el canvi climàtic induït per les activitats humanes va tan de pressa que coses que haurien de passar en un milió d'anys passaran en 1.000 anys o en 100 anys. Uh-huh. I llavors doncs, ho hem d'adaptar una miqueta.
I llavors, amb aquests canvis no, que viurem, això vol dir que hi haurà moltes espècies que es trobaran en perill?
De fet, ja estan en perill ara. La cosa anirà pitjor. Ho tenim molt malament i cal començar a pensar, bueno, ja sabem que hi ha part del canvi climàtic que no el podem revertir, fem el que fem. Podem evitar que empitjori, però hi haurà una part que ja ho hem fet, que no hi podrem fer res i que haurem d'intentar salvar algunes espècies que poden desaparèixer en les properes dècades.
Clar, ara mateix a Catalunya, en els últims 18 anys, hem perdut una quarta part de les espècies d'animals salvatges que teníem i a dia d'avui hi ha 173 espècies que estan en greu perill d'extinció. Tu creus que podem aprendre alguna cosa d'aquests canvis que heu vist en el passat i dir, mira, podem fer alguna cosa de cara al futur? O què és el que creus que els fòssils ens aconsellarien o que podem treure'n de tot això? Si és que hi ha alguna cosa que podem treure.
Sí, sí que podem. És un tema, el tema que estàs traient ara precisament és un tema que se li diu paleobiologia de la conservació, que seria venen els morts, diguem-ne els fòssils, a intentar salvar els vius, val? I és un tema que s'està treballant ara, està tot just desenvolupant-se, vull dir, hi ha pocs grups d'investigació i bàsicament el que pots mirar, per exemple, és si... Us ho posarem un exemple. Fa uns 10.000 anys hi havia l'última glaciació, val? Allò que surt a la pel·lícula de l'edat de gel, mamuts, feia més fred, el clima va canviar i ara fa més caloreta. Doncs alguns animals propis d'ambients freds llavors estaven més estesos. Un exemple d'això, el tritó dels Pirineus. D'acord? Als Pirineus hi viu un tritó que viu només un petit amfibi que cria en aigües fredes i que estava, se sap, que estava més estès a l'època glacial, vivia a zones més baixes perquè feia més fred. Al anar canviant el clima, què ha fet? Ha anat pujant muntanya amunt, seguint les aigües més fredes. Però només viu als Pirineus. Si el clima continua pujant la temperatura, anirà reculant amunt fins que es quedi sense muntanya i s'extingeixi. Això ho hem de preveure. Sí.
Clar.
Quants graus més pot tolerar aquest animal fins que les aigües on viu siguin massa calentes per ell? I si es queda sense lloc als Pirineus, on el portem perquè visqui? O què fem amb ell? Vull dir, són qüestions d'aquest estil i segurament per cada espècie, per cada animal són específiques i requereixen un estudi concret. Vull dir, no sé si m'ho he explicat bé, però a vegades és l'exemple que m'ha vingut ara al cap, però...
Sí, no, ens va bé. Jo crec que ens ha anat bé tenir un exemple per veure que tenim molta feina per fer per salvar doncs, tantes espècies com puguem.
Només d'entrar hi ha sempre el dinosaure. Els ossos d'un gegant, furiós desafiant, entoma els flaixos. I més al fons, per ordre cronològic, els dos neandertals.
Doncs va, tornem a Sabadell, que abans d'acabar volem parlar una mica del Museu de Paleontologia que tenim aquí al centre de la ciutat, no? Perquè tal i com diuen els Amics de les Arts, aquí també vam tenir un dinosaure a l'entrada durant més de 25 anys, però el Ticeratops de Sabadell no és de veritat, no? Xènia, explica'ns què ens pots també desgranar d'això.
Bueno, no és de veritat, és una rèplica, però vull dir, és exactament igual que el de veritat que està a Nova York, si no m'equivoco, i és una rèplica, a més comença a tenir un cert valor històric, vull dir que tampoc se l'ha de despreciar perquè els fòssils, a part de tenir valor científic, tenen valor històric i també les informacions que ells generen, no? Per tant, la col·lecció, per exemple, també les etiquetes que va fer Crusafont, per dir alguna cosa, formen part igual de la col·lecció, igual que els fòssils, i s'intenten conservar també. En el cas del Triceratops, doncs, també té, malgrat ser una rèplica, i evidentment no són fòssils de veritat, entre altres coses, pesaria un quintal i mig més del que ja pesa, té el seu valor, a part de que, bueno, Sabadell crec que ho teniu molt clar, té el seu
home,
valor.
Home, l'estimem moltíssim, i a més a més també dona visibilitat, no?, a tota la tasca que esteu fent i que avui estem desgranant, també.
També l'intervenim, també el restaurem de tant en tant i el netegem, i sí, també ens l'estimem molt, encara que no sigui un fòssil.
O sigui, conservació i preservació de les rèpliques dels fòssils, fins i tot. La vostra feina és molt extensa.
I dels motlles, que és un mal de cap bastant important, perquè, de fet, realitzar un motlle sobre un fòssil és estressar molt el fòssil a nivell mecànic. I llavors intentem treure un sol fòssil en tota la vida d'aquell fòssil, però la silicona no és un material de vida infinita i, a més, si el repliques, és a dir, treus moltes còpies d'aquella silicona, també l'estresses molt, per tant, s'acaba rebentant, no? Llavors, sí, és la conservació en el concepte més ampli que et puguis imaginar, com si diguéssim.
Totalment. Com que estem gairebé quedant-nos sense temps, jo abans d'acabar volia fer dues propostes als oients. D'una banda, recomanar-vos que si necessiteu idees per aquests dies de vacances, que els nens estaran per casa, podeu tornar a visitar el Museu de Paleontologia, que està obert i que ha recuperat el Triceratops, que el teniu exposat. Per tant, podeu veure tot això que ens estava explicant la Xènia, inclosa la resta de la col·lecció del Museu Miquel Crusafont. I d'altra banda, si teniu ganes de fer tallers o alguna cosa que sigui més manual, també us volia recomanar el compte d'Instagram que tenen en el grup de preservació i conservació, que es diu Fossil Preparation, i allà veureu que ens proposen alguns tallers, que la Xènia i les seves companyes ens proposen, per exemple, fer impressions en pastes de sal o, per exemple, preparar una excavació casolana, oi, Xènia?
Sí, això va ser arrel del confinament, que vam veure que altres institucions també ho feien, no?, proposar tallers pels nanos, i a més amb el tema de paleontologia, que som conscients que atrau, sobretot també per peticions d'amics i amigues properes amb criatures, que hi vam decidir fer això. És veritat que el compte en general és més professional i expliquem més les tasques que fem de manera setmanal, més o menys. Intentem agafar-ne la més significativa d'aquella setmana i explicar-la, però sí que si us remunteu a l'època del març del 2020... trobareu uns vídeos una mica més casolans.
Doncs amb aquestes recomanacions inspiradores posem punt i final al viatge al passat que hem fet avui de la mà de l'Institut Paleontològic amb l'Isaac Casanovas i la Xènia també Aymeric. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al matí i per acostar-nos una mica més la ciència. I a la Marta, doncs res, que passis unes molt bones vacances. Ens veiem a la tornada i aquest cop intentarem que la pausa no sigui tan llarga que trobem a faltar. Moltíssimes gràcies a tots tres. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu, adéu, que vagi bé. Imaginar que aquesta sort tingués final.
Al matí, amb Raquel García.